Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El Canà torna a patir els efectes de la cua de la borrasca Emília, amb carrers inundats i carreteres tallades. Jordi Fortià.
Protecció Civil ja ha enviat un missatge d'emergència a tot el Montsià per evitar desplaçaments a la zona. Al Canà s'ha acumulat més de 100 litres per metre quadrat.
Protesta també a aquesta hora a Badalona pel desallotjament aquest matí de l'antic institut B9, on havien arribat a malviure 400 immigrants.
Diverses persones han estat detingudes i 181 identificades. Un ampli dispositiu dels Mossos ha executat l'ordre d'un jutjat i atenent a una petició de l'alcalde Xavier García Albiol, que reitera que no gastarà ni un euro en acollir els desallotjats i defensa l'actuació.
Una actuació que correspon al compromís que vaig adquirir quan vaig accedir a l'alcaldia de Badalona i que avui es materialitza. S'havia consolidat una ocupació il·legal massiva que estava generant greus problemes de convivència, inseguretat i delinqüència, afectant directament els veïns més propers, però també els veïns de la resta de la ciutat de Badalona.
Salvador Illa defensa la gestió del govern per la pesta porcina.
En una compareixença al Parlament, el president reitera, a més, que ara com ara no es pot concloure que l'origen del brot sigui alguna instal·lació o algun centre català que treballa amb aquest virus. Des de l'oposició, Junts ha carregat contra la gestió negligent del govern.
Estem treballant en un dels acords més rellevants en matèria de finançament. Suaré la samarreta. Treballarem, estem treballant incansablement i crec que les coses ens aniran bé. I espero que el 2026 l'amnistia sigui efectiva. Si és així, haurem donat un pas endavant molt important tots plegats.
En cultura, nova edició dels Premis Zircòlica.
Enguany els responsables premiaran el projecte de circ social Tussic Circ i la trajectòria del pallasso Marcel Gros. Els premis se celebraran a la carpa del Circ Històric Reluí i els podreu seguir per la xarxa Més.
I en esport, Jordi Cervantes, el Barça vol acabar primer.
Les blaugranes juguen a París a les 9 de la nit, la darrera jornada de la fase Lliga de la Champions. Un triomf de les de Pere Romeu les faria acabar líders de la primera ronda, aconseguint el factor camp a favor en totes les eliminatòries fins a la final. En bàsquet, l'Espart Girona disputa la segona jornada de la segona fase de l'Eurolliga a la pista del Flames Carolo belga a partir de 8:15. I en handbol, el duel de la 14a jornada de la Lliga Sobal el disputa el Balomano Granollers, que rep el Bidasoa Irún a partir de les 9 de la nit. Un triomf vallesà es deixaria segons a la classificació.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps amb aquesta alerta especial per la pluja que està caient al Montsià i en especial al Canà. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Tot i que la majoria de tempestes i de pluges han marxat avui de Catalunya, encara hi ha alguns racons on plou sobremullat i d'una forma molt i molt evident. Cas de l'extrem sud de les Terres de l'Ebre cap al Montsià. Per exemple, ja al llarg de les últimes hores a les cases del Canà hem passat dels 100 litres per metre quadrat. Per tant, precaució en aquella banda perquè una altra vegada hi ha inundacions. Tanmateix, hi ha algun ruixat, però ja molt local, al voltant del Montseny, les muntanyes del Montmell o cap a la vall del Corb, també Barberà. Hem de dir que al llarg d'aquesta nit i demà aquestes pluges marxen, però ve molta boira. Atenció, perquè al matí despertarà amb molt mala visibilitat a gran part de les comarques de Lleida, de la Catalunya Central, de les fondalades de Girona i també del prelitoral de Barcelona. Boira que en el cas del Pla de Lleida ha de persistir. Per tant, el dijous allà un ambient fred i en canvi a l'Alt Pirineu continuaran les clarianes més evidents. Estem pendents a la xarxa?
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària, també afectada per aquests ruixats. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs hem de comentar que hi ha quatre vies afectades en aquests moments per les pluges, totes a la zona d'Alcanar, sobretot la N340 en aquest mateix municipi, a l'entrada del municipi, la TP3311 coneix Santa Bàrbara amb Galera i en el cas de la TP3318 tallada al Canà i també restriccions per vessals d'aigua entre Ulldecona i el Canà. Pel que fa a l'àrea metropolitana, destaquem a l'AP7 a Sant Celoni, dos carrils tallats en sentit Girona 12 quilòmetres de lentitud, la cua arriba fins a Vallgorguina, arran d'un accident mortal on lamentablement ha perdut la vida una dona quan ha topat un camió i un turisme. A banda d'això, destacar també retencions a Santa Perpètua i Barberà i les rondes amb la seva mobilitat habitual i en el cas dels accessos nord, la C58 i la C33, com a vies molt complicades. Sobretot demanar-vos cautela i mantingueu les distàncies de seguretat en cas de trobar-vos amb aquestes pluges. Bona tarda.
La tradició diu que menjar els 12 grams de raïm porta sort, però per a moltes persones, tenir sort és arribar a final de mes, poder llogar un pis o sortir de la situació irregular per construir un futur. Fem que tenir una vida digna deixi de ser qüestió de sort. Dona a caritascatalunya.cat o al Bizum 38031. Mentre hi hagi persones, hi ha esperança.
El 25 de desembre,
Si a la teva família li agrada fer escenes, val més que aneu al teatre. Comèdia, drama, música... Les millors escenes us esperen al teatre. Per Nadal, tria teatre i regala emocions.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Alcanar torna a patir els efectes de la cua de la borrasca Emília amb carrers inundats i carreteres tallades. Protecció Civil ha enviat ja un missatge d'emergència a tot el Montsià per evitar desplaçaments a la zona.
L'avís alerta de pluges intenses durant encara la propera hora i demana a la població pujar a les plantes superiors dels immobles en cas que l'aigua entri als habitatges. El Metocat ha alertat a mitja tarda de la possibilitat d'intensitat de pluja superior als 1.000 litres per metre quadrat en 30 minuts. Ara mateix, però, acumulen ja més de 100 litres. L'Ajuntament ha suspès les activitats extraescolars i ha tancat les biblioteques d'Alcanar i de les cases d'Alcanar.
Anem, però, cap allà per saber-ne quina és la situació ara mateix. Canal Terres de l'Ebre, Leonor Bartomeu, bona tarda.
Bona tarda. Doncs nova tarda de ruixats intensos al Montsià, sobretot a Alcanar, que segons alguns registres porta ja acumulats més de 100 litres per metre quadrat, el que ha inundat carrers i alguns baixos. Alcanar té activat ja des de dilluns el pla local d'emergències, el Duprocim. A hores d'ara estan tallades al trànsit la carretera TP3318 entre Ullacona i Alcanar en els dos sentits a causa de l'aiguat, així com també l'accés a Alcanar per la Nacional 340. També s'ha tallat l'accés a les cases d'Alcanar i s'ha tallat al trànsit la carretera de circunvalació al nucli d'Alcanar. A més, a hores d'ara també està tallada al trànsit la carretera local TP3311 entre Santa Bàrbara i la Galera, a l'interior de la comarca del Montsià. Protecció Civil ha enviat una alerta al mòbil, ha estat a les 5 de la tarda i 20 minuts davant la previsió d'intensitat de pluges durant aquesta tarda al Montsià i especialment a Alcanar, demanant extrema precaucions, evitar desplaçaments i zones inundables. Alcanar és el municipi on més intensitat de pluja ha caigut fins ara, tot i que sembla que a hores d'ara ja començaria a anar a la baixa. Les pluges s'han desplaçat fins a la Ràpita i també cap a l'interior del Montsià.
Moltíssimes gràcies, Leonor. És el segon episodi de pluges torrencials en aquesta mateixa setmana i el setè episodi de temps violent que es registra en aquesta zona, especialment a Alcanar, en els darrers 7 anys.
Recordem que dilluns passat l'alcalde del municipi anunciava la seva dimissió precisament per veure's incapaç de fer front a una nova emergència climàtica. De fet, el municipi està pendent de l'aprovació dels primers plans per expropiar habitatges en zones del risc.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Protesta a aquesta hora a Badalona pel desallotjament aquest matí de l'antic institut B9, on havien arribat amb el viure-hi 400 immigrants.
Diverses persones han estat detingudes i 181 identificades. Un ampli dispositiu dels Mossos ha executat l'ordre d'un jutjat i atenent a una petició de l'alcalde Xavier García Albiol, que reitera que no gastarà ni un euro en acollir els desallotjats i defensa l'actuació.
Una actuació que correspon al compromís que vaig adquirir quan vaig accedir a l'alcaldia de Badalona i que avui es materialitza. S'havia consolidat una ocupació il·legal massiva que estava generant greus problemes de convivència, inseguretat i delinqüència, afectant directament els veïns més propers, però també els veïns de la resta de la ciutat de Badalona.
L'Ajuntament de Badalona, propietari dels terrenys, reclamava poder recuperar l'immoble des de feia 2 anys, mentre les entitats socials l'acusen de racisme.
Unes entitats que, com dèiem, aquesta tarda han sortit al carrer per denunciar l'actuació policial d'aquest desallotjament. Ràdio Ciutat de Badalona, Ana García d'Albenis, bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs sí, com dèieu, més d'un centenar de persones s'ha concentrat aquí al centre de Badalona i ho han fet al carrer Francesc Layret, ja que finalment no han pogut arribar, no han pogut accedir a la plaça de la Vila, i és que ha estat un espai que ha quedat completament blindat, acordonat per 6 furgones dels antiavalots dels Mossos d'Esquadra. Com dèiem, entitats socials, la societat civil organitzada, amb consignes com qui sembra odi, recull odi o fora racistes dels nostres barris, s'han concentrat aquí per denunciar aquest macrodesnonament massiu que ha tingut lloc aquest matí en aquest antic institut de Nou, al barri del Remei. Aquí hem pogut veure entitats com, per exemple, ocupants mateixos del Nou, també el Sindicat de l'Habitatge o l'Organització Juvenil Socialista, on han denunciat una política, diuen, racista del viol, que no el representa perquè diuen que representa els interessos d'especuladors i el capitalisme. Diuen que són gent pacífica i que busquen, de fet, una vida millor. Ara mateix la concentració ja s'ha acabat. Estem veient com els Mossos d'Esquadra ja estan marxant totes aquestes furgones i la concentració s'ha dirigit en aquests moments cap al B9. Aniran caminant fins al barri del Remei, on ens asseguren ara mateix hi ha un centenar de persones que es trobarien a fora d'aquest recinte del que hauria estat casa seva, i és que diuen que no volen abandonar Badalona. Les entitats socials també, pel que sabem, han gestionat 15 habitacions per una setmana i, per tant, 15 habitants d'aquest antic institut penal podran dormir durant una setmana en un alberg o un hostal d'aquí de Badalona.
Moltíssimes gràcies, Anna. I des del govern, la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, diu que han fet costat a les persones que hi vivien.
Serveis Socials sí que hi és, el Departament de Drets Socials sí que hi és, i de fet ja s'han fet gestions prèviament per derivar els casos de més extrema vulnerabilitat cap a uns recursos adients, i s'han derivat 59 persones. Som conscients que aquest és un tema molt delicat, que té molt a veure amb la crisi de l'habitatge, i per aquest motiu el govern ha fet una de les seves màximes prioritats solucionar la crisi de l'habitatge en aquest país.
Encara en el capítol de reaccions, el portaveu del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès, ha explicat a la xarxa que l'Ajuntament de García Albiol està obligat a donar una alternativa d'allotjament als afectats, malgrat que hagi deixat clar que no ho farà.
L'Ajuntament tindria l'obligació de donar-los una alternativa, és a dir, al final, més enllà que l'Ajuntament sigui el propietari d'aquests terrenys, és evident que allà hi ha físicament 400 persones vivint-hi i que no se les pot fer fora al carrer sense trobar una alternativa, perquè si ara li suposava un problema a l'Ajuntament que haguessin utilitzat aquest espai per viure-hi, aquestes persones no desapareixeran i en necessitaran una altra. Per tant, això és el que hauria de passar, que se'ls trobés una alternativa.
I d'una protesta relacionada amb l'habitatge a una altra, el passat 1 d'abril una setantena de famílies de les promocions d'habitatge protegit de Sentmenat, Sitges, Banyoles i Palau Solità i Plegamans van deixar de pagar els seus lloguers. Avui es manté aquesta vaga de llogateres que ja ha tingut diverses conquestes. L'última, el compromís de la Generalitat per comprar més de 1.000 pisos a la Caixa per garantir-ne un lloguer social permanent. Ara bé, encara hi ha més d'un centenar de persones en risc de desnonament, són de la promoció Porta Nord a l'Hospitalet, que queden fora dels acords signats pel govern. I és per això que ara mateix hi ha una protesta davant la seu de la Fundació La Caixa. Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó, bona tarda.
Molt bona tarda. Centenars de persones estan concentrades aquí en aquests moments davant la seu de La Caixa per protestar que ha quedat exclòs el bloc de Porta Nord de l'Hospitalet de Llobregat de la compra que el govern català va acordar amb La Caixa de 1.700 habitatges de protecció oficial. Recordem que aquesta va ser una fita que portaven mesos intentant aconseguir-ho des del sindicat de llogateres, on 71 famílies d'arreu del territori van deixar de pagar el lloguer en Sanista durant 9 mesos. A tot això, per tant, hi ha més d'un centenar de llogaters que continuen en risc de ser desnonats per La Caixa. Per això, Enric Aragonès, del sindicat de llogateres, explica que aquesta és una vaga que no s'ha acabat fins a aconseguir que tots els habitatges siguin propietat d'Incasòl.
En aquest bloc de pisos de l'Hospitalet, Porta Nord, s'acaben els contractes a partir d'aquest gener, i per tant, els propers mesos s'acaben la majoria dels 150 contractes que hi ha en aquest bloc de pisos. I La Caixa, el que ha estat fent fins ara amb tots els blocs que tenia, és no renovar els contractes, fer fora la gent de casa seva per poder-los vendre a preu d'or. I per això reclamem solucions també per a aquests veïns que estan lluitant des de fa anys, que estan ara mateix en vaga de lloguers i que no volem que els facin fora de casa.
Així, amb aquesta vaga, els inquilins afectats reclamen que es continuï el lloguer a preu assequible i que les renovacions siguin automàtiques, sense clàusules abusives i amb manteniment dels edificis.
Gràcies, Clàudia. I en aquest context, Càritas reclama un front comú de les administracions i les entitats per resoldre la situació, en aquest cas, dels desallotjats del B9. L'arcabisbe de Barcelona, també, Joan Josep Omella, demana trobar una solució entre tots al drama del sensellarisme. Esther Minguell.
Càritas demana diàleg i més finançament per trobar propostes conjuntes i posar fil a l'agulla a un problema que és comú a tota l'àrea metropolitana. L'entitat demana no criminalitzar els desallotjats a Badalona perquè són víctimes. L'arcabisbe Joan Josep Omella demana una solució conjunta de totes les institucions per evitar que el vaixell s'enfonsi.
Busquem una solució entre tots per a aquesta realitat que és dura, que és molt dura, que ens interpel·la a tots. Un sol no ho pot fer. Càritas sola no ho pot fer. L'Església no ho pot fer. L'administració sola no ho pot fer. Tenim que ser tota la societat. I això, si no arribem a creure'ns, no sortirem abans.
L'arcabisbe ha fet aquestes declaracions en la presentació de l'informe FOESA sobre la realitat social i econòmica, que situa l'habitatge com a principal factor de desigualtat. Alerta que un de cada quatre veïns de Barcelona té problemes d'habitatge i que el 15% de la població es queda en situació de pobresa severa després de pagar-lo. Apunta que viure de lloguer gairebé triplica el risc d'exclusió social davant els que tenen una propietat i avança que 9 de cada 10 famílies que viuen en amuntegament, junts en habitacions de menys de 15 metres quadrats, tenen menors a càrrec.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Salvador Illa ha defensat al Parlament la gestió del govern de la crisi de pesta porcina africana.
Mentre el president insisteix en que encara no hi ha cap indici que el virus hagi sortit d'un laboratori, l'oposició li recrimina que l'executiu s'hagués precipitat amb la teoria de l'entrepà contaminat sense proves, fins al punt que Junts per Catalunya ha demanat la reprovació del conseller Òscar Ordeig.
Carina Bellbé.
L'oposició en bloc ha recriminat que la Comissió d'Investigació sobre l'origen del brot estigui liderada pel laboratori investigat, que és de la Generalitat, l'IRTA Cresa, i ha reprotxat que el conseller d'Agricultura i Ramaderia s'hagués precipitat a atribuir la causa del virus sense cap prova a l'entrepà contaminat d'un transportista. Un dels que més ha mossegat ha estat Junts per Catalunya, que ha titllat la gestió del govern de negligent i ha demanat la reprovació del conseller. Escoltem Mònica Sales de Junts i Alejandro Fernández del PP.
Només per aquest episodi, en qualsevol país amb estàndards sòlids de qualitat democràtica, hauria dimitit o hauria estat cessat pel president, tot i que ja hem vist que no té cap intenció de dimitir, ni el president tampoc no té cap intenció de cessar-lo.
Han sigut vostès molt ràpids en difondre la psicotròpica teoria de l'entrepà i desprestigiar de manera insensible els transportistes, i lents, molt lents, per explicar què va passar al laboratori de l'IRTA.
El president, però, ha defensat que a dia d'avui no hi ha cap prova que demostri que el brot de PPA hagi sortit d'un laboratori, que té confiança en que no hi ha hagut cap fuga de l'IRTA Cres i que la teoria de l'entrepà és plausible.
No hi ha cap informació que ens permeti concloure d'on ve el brot. Jo no frivolitzo. Sí que puc afirmar que el brot que va aparèixer a Sardenya va venir d'un entrepà, a la primera classe d'un vol comercial. Això no m'ho invento, això està demostrat.
Davant les crítiques sobre un president absent, Salvador Illa ha defensat la seva decisió de viatjar a Mèxic, malgrat ser coneixedor de l'esclat de la crisi, i ha defensat també haver actuat, diu, amb diligència per acallar les diatribes sobre la seva manca de lideratge.
Un Salvador Illa que espera que l'any vinent s'apliqui totalment la llei d'amnistia i s'aconsegueixi el finançament singular.
A la darrera sessió de control de l'any, el president ha dit que aquest any ha anat bé i que el següent anirà millor, i ha reiterat que complirà els acords d'investidura amb Esquerra, que inclouen el finançament i una consulta sobre l'autodeterminació.
L'oposició ha criticat els incompliments. Mont Carvajal.
La darrera sessió de control de l'any ha esdevingut una mena de balanç del curs polític. Junts i Esquerra Republicana han retret al president manca d'ambició, paràlisi i seguidisme del PSOE. Escoltem Mònica Sales de Junts i Josep Maria Jové d'Esquerra.
Per a vostè, governar és ajornar. En finançament, cap proposta pròpia. En rodalies, cap millora tangible. En pressupost, cap novetat. Estem a final d'any i ni els ha presentat. President, vostè va prometre estabilitat i, descomptada la seva propaganda, l'únic que ofereix és paràlisi. En definitiva, cap resultat.
Lideri aquesta majoria política i social i no renunciï ni al finançament singular ni a la resolució del conflicte polític. Exigeixi allò que és just i democràtic. Compleixi i faci complir allò que va signar.
El president Illa ha dit que treballa per aconseguir totes dues fites.
Estem treballant en un dels acords més rellevants en matèria de finançament. Suaré la samarreta. Treballarem, estem treballant incansablement. I crec que les coses ens aniran bé. I espero que el 2026 l'amnistia sigui efectiva. Si és així, veurem. hem donat un pas endavant molt important tots plegats.
Illa ha acceptat la proposta dels comuns de fer un grup d'estudi de les tarifes planes del transport públic. El Partit Popular i la CUP han criticat el govern per opacitat en la gestió de la DGAIA i el president, enfadat, els ha animat a denunciar si tenen evidències de corrupció.
I a Madrid, l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, ha assegurat aquest dimecres que diverses veus el van avisar que hi hauria un abans i un després des de la foto que va fer-se amb l'expresident Carles Puigdemont durant la negociació del denominat Acord de Brussel·les, pel qual Junts va investir Pedro Sánchez.
En una compareixença davant la comissió del cas Coldo al Senat, Cerdán ha assegurat també que és innocent i que és víctima d'un circ mediàtic basat en uns indicis policials poc fiables.
Encara un darrer apunt, a la Fiscalia Provincial de Madrid ha demanat aquest dimecres l'arxivament de les actuacions contra l'exdiputat Íñigo Errejón, a qui l'actriu Elisa Mulià acusa d'un delicte d'agressió sexual suposadament comès l'octubre del 2021.
El jutge Adolfo Carretero va tancar la instrucció fa unes setmanes i els advocats de Mulià demanant que se'l condemni a 3 anys de presó i a una indemnització de 30.000 euros. Però la Fiscalia ja avança que no el pensa acusar perquè creu que les proves no justifiquen la imputació.
En Cultura, Barcelona acull aquest vespre una nova edició, la número 16, dels Premis Zircòlica, els més importants del món del circ, una gala que podreu seguir a partir de les 8 del vespre i a la xarxa Més.
Enguany, els responsables dels guardons premiaran el projecte de circ social Tusic Circ i la trajectòria del pagesu Marcel Gros.
Fritz Lang i un cicle per explorar la crisi de l'habitatge són els reclams de la nova programació de la Filmoteca per aquest 2026 que s'ha presentat avui. David Navarro.
Després de consolidar la xifra de 100.000 espectadors durant l'any passat, la Filmoteca vol aprofundir en la mirada del cinema com un art viu, conscient de la seva història però connectat amb les preguntes del present. Així, el cicle Llogateres del món presentarà una selecció de pel·lícules per explorar la crisi de l'habitatge. La mirada al col·lectivo Cine Mujer mexicà recuperarà pel·lícules dels 70 i 80 compromeses amb el feminisme i, com ha explicat el director de la institució, Pablo Laparra, una retrospectiva sobre Fritz Lang ens ajudarà a entendre l'actualitat.
Es tracta d'un cineasta que va reflexionar sobre els canvis tecnològics, polítics i les contradiccions del temps que li va tocar viure en un moment de crisi democràtica, fervor bèl·lic i auge totalitari, i malauradament creiem que són qüestions i preguntes amb ecos tristament evidents en el temps que vivim.
La Filmoteca també manté el compromís amb la cinematografia del país, amb cicles com els Passos Dobles o el programa Visibilitzem el cinema català. A més, enguany també explorarà l'animació amb Japanimarama, un cicle d'anime, o la mostra sobre l'artista Isabel Erguera.
I Torelló presenta la temporada del teatre Sirvianum, que de moment no tanca portes. Ràdio Ona, Ingrid Franquesa.
La nova programació inclou un total de 28 propostes de música, dansa i teatre i vol reflectir la diversitat artística i social que conviu dins el Teatre Sirvianum. El regidor de Cultura, Martí Enda, va explicar durant la presentació de la programació que aquesta temporada s'ha concebut a partir de l'experiència quotidiana.
És el que vivim, no? El que sentim i el que veiem, no? En el nostre dia a dia, doncs es configura dins del Teatre Sirvianum, no? I això passa perquè programem, no? Nosaltres les propostes, no? Del primer acte, però també formen part d'aquestes propostes de les companyies locals, la programació conjunta amb xarxa, no?
En l'àmbit musical destaquen el concert d'any nou amb l'orquestra sinfònica Windovision o Masoni. Pel que fa al teatre, la programació inclou títols com Llogatera, Cramming, Honestedat o El silenci dels telers.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali. El Barça vol tancar el passi als quarts de final de la Champions femenina. Les blaugranes visiten el París a partir de les 9 de la nit i en tenen prou amb un punt per aconseguir aquest objectiu. En qualsevol cas, les de Pere Romeu haurien de buscar la victòria si volen dependre d'elles mateixes per acabar primeres i quedar-se a favor en totes les eliminatòries. Ho comentava el tècnic Pere Romeu.
Molt il·lusionades, molt motivades. És un nou format de la Champions que ja ni l'estem visquent amb molta il·lusió. Ens fa molta, molta, molta il·lusió poder quedar el més a dalt possible. Sabem que tot depèn de fer el nostre joc, de demà fer un bon partit. Fer un bon partit ens aproximarà a la victòria i aquests 3 punts necessaris per quedar el més a dalt de tot.
En bàsquet, a l'Eurolliga femenina, l'Unix Girona visita la pista del Flames Carolo a partir de 8:15 de la tarda, en la segona jornada, la segona fase. Les de Roberto Íñiguez buscaran mantenir la primera plaça del grup E i encarrilar el passi per a les semifinals de la final a 6. Pau Villafanya, Girona FM.
Després de la victòria contra la família Esquio, aquest serà el segon enfrontament de la segona fase per les gironines, que tenen un balanç de 6 victòries i una derrota contra un rival que és cuer del grup i té un balanç de 2 victòries i 5 derrotes. Roberto Íñiguez, entrenador del conjunt gironí, reconeixia que cada vegada els partits d'aquesta fase seran més importants.
Yo creo que empiezan a llegar partidos que pican, ¿no? Como que valen doble por los enfrentamientos uno y otro, porque luego hay average, yo sumo, tú no sumas. Pues bueno, puedes pensar a veces, y me pasa hacer quinielas, ¿no? Pero luego digo, ¿qué más da? Si lo que tenemos que hacer es ganar nosotros y seguir, ¿no? Y si nosotros sacamos el de Francia y estamos 7-1, pues a seguir soñando.
Un Espart Girona que tindrà el dubte d'Erika Carter i que busca una victòria per seguir líders sense mirar els rivals.
Encara en bàsquet, en joc el partit de la 12a jornada de l'Eurocup masculina. El Baxi Manresa perd a la pista de l'Slask Wrocław 22-19 a Polònia, quan queden 50 segons per arribar al final del primer quart. I en voleibol, nova oportunitat pel Tarragona, Sant Pere i Sant Pau per aconseguir els primers punts a la Superdivisió masculina. Visita l'Unicaja d'Almeria a partir de 8:15. Adrià Tella, Ràdio Ciutat de Tarragona.
El Club Voleibol Sant Pere i Sant Pau afronta un partit important aquest dimecres a la pista de l'Unicaja Costa d'Almeria, que és novè classificat amb 9 punts. Els tarragonins segueixen treballant amb l'objectiu de sumar els primers de la temporada de Superliga. Després de perdre el cap de setmana a casa davant el líder, els cooperativistes volen aconseguir la primera victòria abans de l'aturada de Nadal, i el partit d'Almeria és una bona oportunitat. El tècnic Vlado Stevovski deixa clar que si ho continuen intentant, arribarà el premi.
Como digo siempre, no hay que perder nada, hay que competir, hay que ser competitivo y enfrentar el partido de mejor manera posible. Importante seguir intentándolo y va a llegar.
El duel es disputarà a 8:15 al pavelló Moisés Ruiz d'Almeria. És el penúltim partit de l'any, el darrer serà dissabte a la pista del Manacor, tercer classificat.
I a les 9, 2 partits de l'onzena jornada de la divisió d'honor femenina de waterpolo. El Terrassa visita el Catalunya i el Mediterrani visita la complicada piscina del Sant Andreu.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. Aquest Nadal, l'Auditori és el millor regal.
Et donem moltes idees perquè l'encertis aquestes festes. Concerts i abonaments per a tots els gustos i edats perquè tothom pugui gaudir de la música.
Més informació a auditori.cat.
Mira aquest iaio tot tatuat. Però on va?
Has vist aquella senyora amb moto? Però quina edat té? Encara caurà.
Ostres, al grup de classe tinc una dona de 70 anys. Ens tocarà fer la seva feina.
Aquestes frases tenen un nom, edatisme. L'experiència, les ganes d'aprendre i el talent no tenen edat. L'edatisme és una forma de discriminació que menysprea les capacitats de les persones per la seva edat. Més informació a diva.cat/edatisme.
Si l'edat no em limita, per què ho has de fer tu?
Diputació de Barcelona.
El diccionari TermCat.
40 anys, 40 paraules.
1994. Coixí de seguretat.
Dispositiu de seguretat passiva d'un vehicle consistent en un coixí que s'infla automàticament en produir-se una col·lisió frontal o frontolateral forta i que serveix per esmorteir el moviment dels ocupants.
Núria Artigas.
Vaja, que parlem de l'airbag en anglès, que en català està normalitzat com a coixí de seguretat des de l'any 1994. El coixí de seguretat en automòbils és una invenció dels anys 50 del segle passat, que no es va començar a comercialitzar, però fins a la dècada dels 70. A finals del segle XX ja va ser un element indispensable per a la seguretat dels vehicles privats, fins al tingut obligatori per llei. Les raons per les quals es va adoptar la denominació catalana coixí de seguretat i no el manlleu airbag són diverses. Es tracta d'una alternativa catalana al mot anglès, és transparent quant al significat, també és una denominació paral·lela i coherent amb altres formacions de la mateixa àrea, com podria ser cinturó de seguretat, i permet la creació de termes compostos a partir de la forma abreujada, com per exemple coixí lateral o coixí de conductor. Totes aquestes raons van fer que en català, en aquell moment, s'obtés per aquesta forma, coixí de seguretat. Tot i que ja sabem que els parlants a vegades van per una altra banda.
Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa a més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El Cana torna a patir els efectes de la cua de la borrasca Emília amb carrers inundats i carreteres tallades. Jordi Fortià.
Protecció Civil ja ha enviat un missatge d'emergència a tot el Montsià per evitar desplaçaments a la zona. Al Cana s'ha acumulat més de 100 litres per metre quadrat.
Protesta aquesta tarda a Badalona pel desallotjament aquest matí de l'antic Institut B9, on havien arribat a malviure i 400 immigrants.
Diverses persones han estat detingudes i 181 identificades. Un ampli dispositiu dels Mossos ha executat l'ordre d'un jutjat i atenent a una petició de l'alcalde Xavier García Albiol, que reitera que no gastarà ni un euro en acollir els desallotjats i defensa l'actuació.
Una actuació que correspon al compromís que vaig adquirir quan vaig accedir a l'alcaldia de Badalona i que avui es materialitza. S'havia consolidat una ocupació il·legal massiva que estava generant greus problemes de convivència, inseguretat i delinqüència, afectant directament els veïns més propers, però també els veïns de la resta de la ciutat de Badalona.
Salvador Illa defensa la gestió del govern per la pesta porcina.
En una compareixença al Parlament, el president reitera, a més, que ara com ara no es pot concloure que l'origen del brot sigui alguna instal·lació o algun centre català que treballa amb aquest virus. Des de l'oposició, Junts ha carregat contra la gestió negligent del govern.
No hi ha cap informació que ens permeti concloure d'on ve el brot. Jo no frivolitzo. Sí que puc afirmar que el brot que va aparèixer a Sardenya va venir d'un entrepà. A la primera que va ser d'un vol comercial. Això no m'ho invento, això està demostrat.
En cultura, nova edició dels Premis Zircòlica.
Enguany, els responsables premiaran el projecte de circ social Tussic Circ i la trajectòria del pallasso Marcel Gros. Els premis se celebraran a la carpa del circ històric Reluí i els podreu seguir per la xarxa Més.
I en esport, Jordi Cervantes, el Barça vol acabar primer.
Les blaugranes juguen a París a les 9 de la nit, la darrera jornada de la fase Lliga de la Champions. Un triomf de les de Pere Romeu les faria acabar líders de la primera ronda, aconseguint el factor camp a favor en totes les eliminatòries fins a la final. En bàsquet, l'Esper Girona disputa la segona jornada de la segona fase de l'Eurolliga. Des d'aquesta hora ho fa a la pista del Flames Carolo belga. I en vol, el duel de la 14a jornada de la Lliga Sobal el disputa el Balonmano Granollers, que rep el Vidasó Airun a partir de les 9 de la nit. Un triomf ballesà els deixaria segons a la classificació.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps, amb especial alerta a aquestes pluges que afecten ara mateix a l'Ebre. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Tot i que la majoria de tempestes i de pluges han marxat avui de Catalunya, encara hi ha alguns racons on plou sobre mullat i d'una forma molt i molt evident. Cas de l'extrem sud de les Terres de l'Ebre cap al Montsià. Per exemple, ja al llarg de les últimes hores a les cases del Canà hem passat dels 100 litres per metre quadrat. Per tant, precaució en aquella banda perquè una altra vegada hi ha inundacions. Tanmateix, hi ha algun ruixat, però ja molt local, al voltant del Montseny, les muntanyes del Montmell o cap a la vall del Corb, també la conca de Barberà. Hem de dir que al llarg d'aquesta nit i demà aquestes pluges marxen, però ve molta boira. Atenció, perquè al matí despertarà amb molt mala visibilitat de les comarques de Lleida, de la Catalunya Central, de les fondalades de Girona i també del prelitoral de Barcelona. Boira que en el cas del Pla de Lleida ha de persistir. Per tant, el dijous allà un ambient fred i en canvi a l'Alt Pirineu continuaran les clarianes més evidents. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària, també complicada per aquesta pluja. Sílvia Del Amo, bona tarda.
Hola, molt bona tarda a l'Ali i equip. Hem de dir pues, sí que hi ha tres vies afectades, en concret a la zona del Canà. Comencem parlant d'inundada la N340 just a l'entrada del Canà del municipi. També la TP 3311 entre Santa Bàrbara i Galera, i després una altra carretera local tallada a la TP 3318 a Alcanà, i també passar d'aigua entre Ulldecona i Alcanà. Per tant, compte si esteu circulant per aquesta zona. A l'àrea metropolitana hem de destacar lamentablement una retenció a la T7 de 12 quilòmetres entre Sant Celoni i Vallgorguina cap a Girona. Aquí s'ha produït un accident mortal entre un camió i un turisme, ha mort una dona, i encara doncs, hi ha lentitud, ja s'han pogut retirar els vehicles, però la tarda s'ha sent molt complexa en aquest punt. A banda, retencions a Santa Perpètua de la Mogoda i Barberà, a la P7, en el cas de la B30 a Barberà, també del Vallès, i per accedir a la zona nord de l'àrea metropolitana, C33 i C58 a la zona de Montcada cap a Trinitat, a la part sud, A2 i B23. Les rondes carregades. Molt bona tarda.
El 25 de desembre, fum, fum, fum.
Si a la teva família li agrada fer escenes, val més que aneu al teatre. Comèdia, drama, música... Les millors escenes us esperen al teatre. Per Nadal, tria teatre i regala emocions.
Notícies en xarxa, edició vespre.
El Canà torna a patir els efectes de la cua de la borrasca Emília, amb carrers inundats i carreteres tallades. Protecció Civil ha enviat ja un missatge d'emergència a tot el Montsià per evitar desplaçaments a la zona.
L'avís alerta de pluges intenses durant encara la propera hora i demana a la població pujar a les plantes superiors dels immobles en cas que l'aigua entri als habitatges. El Metocat ha alertat a mitja tarda de la possibilitat d'intensitat de pluja superior als 1.000 litres per metre quadrat en 30 minuts. Ara mateix, però, acumulen ja més de 100 litres. L'Ajuntament ha suspès les activitats extraescolars i ha tancat les biblioteques d'Alcanar i de les cases d'Alcanar.
Anem, però, cap allà per saber-ne l'última hora. Canal Terres de l'Ebre, Leonor Bartomeu, bona tarda.
Bona tarda. Doncs bé, ara la situació ja està més tranquil·la a Alcanar després de l'episodi de pluja intensa que ha afectat el Montsià durant la tarda. Els bombers han rebut 8 avisos per inundacions, la majoria a Alcanar, per entrada d'aigua en pàrquings o baixos i incidències a la xarxa de clavegueran. Després de l'enviament d'un és alerta als mòbils a les 5 i poc de la tarda, fa pocs minuts ha finalitzat ja esta alerta de 2 hores, on s'ha donat l'episodi màxim de precipitació, tot i que no es descarta que continuï plovent en les pròximes hores. En una compareixença fa pocs minuts, la cap de Protecció Civil, Imma Soler, ha seguit demanant precaució.
Ara mateix ens han avisat que aquestes properes hores podia haver-hi una intensitat amb no tanta probabilitat, però que sí que podia haver-hi aquestes pluges, sobretot en el Baix Ebre i en el Montsià, i que per tant ara aquesta alerta que tenim i aquest avís que hem fet ja el rebaixarem i passarem a prealerta, però seguim demanant sobretot aquesta prudència per aquesta possibilitat de ruixats que poden continuar havent localment intensos.
Al Canà s'haurien acumulat al llarg del dia uns 150 litres per metre quadrat. A hores d'ara estan tallades al trànsit la carretera TP3318 entre Ulldecona i Alcanar en els dos sentits a causa de l'aiguat, així com l'accés a Alcanar per la Nacional 340. També està tallat l'accés a les cases d'Alcanar i la circumval·lació del nucli d'Alcanar. A més, també està tallada al trànsit la carretera local TP3311 entre Santa Bàrbara i la Galera a l'interior del Montsià. L'Ajuntament d'Alcanar manté activat des de dilluns el Pla Local d'Emergències, el Duprocim, i com a mesura preventiva, esta tarda s'han suspès diverses activitats municipals i s'han tancat equipaments públics com les biblioteques. A Santa Bàrbara, l'Ajuntament ha demanat també la retirada de vehicles d'alguns carrers davant la previsió de la possible crescuda de barrancs per la pluja acumulada.
Moltíssimes gràcies, Leonor. És el segon episodi de pluges torrencials aquesta mateixa setmana i el 7è episodi de temps violent que es registra en aquesta zona, especialment al Canà, en els darrers 7 anys.
Recordem que dilluns passat el municipi anunciava la seva dimissió precisament per veure's incapaç de fer front a una nova emergència climàtica. De fet, el municipi està pendent de l'aprovació dels primers plans per expropiar habitatges en zones del risc.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Protesta aquesta tarda a Badalona pel desallotjament aquest matí de l'antic institut B9, on havien arribat a malviure i 400 immigrants.
Diverses persones han estat detingudes i 181 identificades. Un ampli dispositiu dels Mossos ha executat l'ordre d'un jutjat i atenent a una petició de l'alcalde Xavier García Albiol, que reitera que no gastarà ni un euro en acollir els desallotjats ni defensa l'actuació.
Una actuació que correspon al compromís que vaig adquirir quan vaig accedir a l'alcaldia de Badalona i que avui es materialitza. S'havia consolidat una ocupació il·legal massiva que estava generant greus problemes de convivència, inseguretat i delinqüència, afectant directament els veïns més propers, però també els veïns de la resta de la ciutat de Badalona.
L'Ajuntament de Badalona, propietari dels terrenys, reclamava poder recuperar l'immoble des de feia 2 anys, mentre les entitats socials l'acusen de racisme.
Unes entitats que, com dèiem, aquesta tarda han sortit al carrer per denunciar l'actuació policial d'aquest desallotjament. Ràdio Ciutat de Badalona, Anna García del Benis, bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs sí, han sortit al carrer i ara mateix us podem explicar que estan anant caminant des del centre de Badalona fins al barri del Remei. Aniran fins al B9, on les entitats socials ens han explicat que ara mateix hi hauria un centenar de persones al carrer. De fet, tenen previst passar la nit allà perquè no tenen alternativa habitacional, una nit al ras perquè diuen que no tenen ni tendes de campanyes ni sacs de dormir. Això sí, la concentració començava a mitja tarda, a les 6 de la tarda, al centre de Badalona, al carrer Francesc Layret. Ho han fet aquí, la intenció era fer-ho a la plaça de la Vila, però no han pogut accedir perquè ha estat acordonada pels Mossos d'Esquadra, ha estat totalment blindada i amb diverses consignes, com la llei d'estrangeria mata gent cada dia, la societat civil organitzada i les entitats han sortit al carrer, com dèieu, per denunciar aquest macrodispositiu, aquest macrodesnonament que ha tingut lloc aquest matí, també la intervenció policial que creuen que ha estat desmesurada. Aquí han intervingut diferents entitats i ocupants del B9, el Sindicat de l'Habitatge o l'Organització Juvenil Socialista, que han denunciat la política, diuen, racista del viol, que representa només els interessos d'especuladors i del capitalisme i no de la gent pacífica, diuen com ells, que han vingut a Badalona a viure una vida millor. De moment, futur incert, no sabran on passaran aquesta nit i les properes nits. Això sí, tenen clar que no es volen moure d'aquí, de la ciutat de Badalona.
Moltíssimes gràcies, Anna. I des del govern, la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, diu que han fet costat a les persones que hi viuen.
Serveis Socials sí que hi és, el Departament de Drets Socials sí que hi és i, de fet, ja s'han fet gestions prèviament per derivar els casos de més extrema vulnerabilitat cap a uns recursos adient i s'han derivat 59 persones. Som conscients que aquest és un tema molt delicat, que té molt a veure amb la crisi de l'habitatge i, per aquest motiu, el govern ha fet una de les seves màximes prioritats solucionar la crisi de l'habitatge en aquest país.
Encara parlant d'habitatge, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, assegura que la ciutat aplicarà de manera immediata la regulació dels lloguers de temporada un cop el Parlament voti demà el projecte de llei que ho regula.
Collboni ha assenyalat que amb l'aprovació de la llei, la fuga fraudulenta de contractes de temporada s'acaba i, per tant, la via per eludir els topalls al preu del lloguer. I sobre el Pla Europeu d'Habitatge Assequible, presentat ahir a Estrasburg, Jaume Collboni s'ha felicitat perquè és fruit de la pressió de les ciutats, demana que el proper pressupost de la Unió tingui partides econòmiques i reconeix el problema de l'especulació.
Creiem que només el fet que es mencioni l'especulació i només que hi hagi la voluntat d'analitzar-lo sota el prisma de la limitació de l'oferta de l'habitatge assequible també és un salt qualitatiu importantíssim a la Comissió Europea.
En clau política, Salvador Illa ha defensat al Parlament la gestió del govern de la crisi de pesta porcina africana.
Mentre el president insisteix en que encara no hi ha cap indici que el virus hagi sortit d'un laboratori, l'oposició li recrimina que l'executiu s'hagués precipitat amb la teoria de l'entrepà contaminat sense proves. Fins al punt que Junts per Catalunya ha demanat la reprovació del conseller Òscar Ordeig.
Carina Bellbé.
L'oposició en bloc ha recriminat que la comissió d'investigació sobre l'origen del brot estigui liderada pel laboratori investigat que és de la Generalitat, l'IRTA Cresa, i ha reprotxat que el conseller d'Agricultura i Ramaderia s'hagués precipitat a atribuir la causa del virus sense cap prova a l'entrepà contaminat d'un transportista. Un dels que més ha mossegat ha estat Junts per Catalunya, que ha titllat la gestió del govern de negligent i ha demanat la reprovació del conseller. Escoltem Mònica Sales de Junts i Alejandro Fernández del
PES. Per aquest episodi, en qualsevol país amb estàndards sòlids de qualitat democràtica, hauria dimitit o hauria estat cessat pel president, tot i que ja hem vist que no té cap intenció de dimitir ni el president tampoc no té cap intenció de cessar-lo.
Han sigut vostès molt ràpids en difondre la psicotròpica teoria de l'entrepà i desprestigiar de manera insensible els transportistes i lents, molt lents, per explicar què va passar al laboratori de l'IRTA.
El president, però, ha defensat que a dia d'avui no hi ha cap prova que demostri que el brot de PPA hagi sortit d'un laboratori, que té confiança en que no hi ha hagut cap fuga de l'IRTA Cresa i que la teoria de l'entrepà és plausible.
No hi ha cap informació que ens permeti concloure d'on ve el brot. Jo no frivolitzo. Sí que puc afirmar que el brot que va aparèixer a Sardenya va venir d'un entrepà, a la primera classe d'un vol comercial. Això no m'ho invento, això està demostrat.
Davant les crítiques sobre un president absent, Salvador Illa ha defensat la seva decisió de viatjar a Mèxic, malgrat ser coneixedor de l'esclat de la crisi, i ha defensat també haver actuat, diu, amb diligència per acallar les diatribes sobre la seva manca de lideratge.
A Madrid, l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, ha assegurat aquest dimecres que diverses veus el van avisar que hi hauria un abans i un després des de la foto que va fer-se amb l'expresident Carles Puigdemont durant la negociació del denominat Acord de Brussel·les pel qual Junts va investir Pedro Sánchez.
En una compareixença davant la comissió del cas Coldo al Senat, Cerdán ha assegurat també que és innocent i que és víctima d'un circ mediàtic basat en uns indicis policials poc fiables.
I la Fiscalia Provincial de Madrid ha demanat aquest dimecres l'arxivament de les actuacions contra l'exdiputat Íñigo Errejón, a qui l'actriu Elisa Mulià acusa d'un delicte d'agressió sexual suposadament comès l'octubre de 2021.
El jutge Adolfo Carretero va tancar la instrucció fa unes setmanes i els advocats de Mulià demanant que se'l condemni a 3 anys de presó i a una indemnització de 30.000 euros. Però la Fiscalia ja avança que no el pensa acusar perquè creu que les proves no justifiquen la imputació.
En territori, ICL ha suspès el projecte per construir una planta de components per bateries elèctriques a Sallent.
La iniciativa preveia una inversió de 285 milions d'euros i era fruit d'una aliança entre ICL i l'empresa xinesa Dynanonic. La planta s'havia d'ubicar a les antigues instal·lacions mineres que ICL té al municipi, tancades des de l'any 2020.
Ràdio Sallent, Ona Pardó.
Aquesta nova empresa, tal com van anunciar a principis d'any, s'havia tirat endavant amb una inversió inicial de 285 milions d'euros de la mà d'ICL i Shenzhen Dynanonic, una companyia xinesa. Ara han decidit abandonar el projecte, una decisió que també afecta una altra inversió que havien de fer els Estats Units. Segons han explicat, han pres aquesta decisió després d'analitzar l'evolució del mercat. L'empresa atribueix la marxa enrere als canvis en les polítiques governamentals, especialment a la falta de suports econòmics a Europa i a la finalització d'una subvenció del Departament d'Energia dels Estats Units. La Generalitat de Catalunya ja havia expressat en un principi el seu suport al projecte, que considerava clau per impulsar la transició ecològica i la reindustrialització del territori. De fet, el govern fins i tot va concedir en el seu moment una ajuda de 18 milions d'euros per facilitar-ne el desenvolupament.
A Tarragona, el sector químic reclama un compromís a les institucions per garantir el futur, un compromís que passa per millorar la capacitat elèctrica de la província i les infraestructures ferroviàries. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Jurado.
L'Associació Empresarial Química de Tarragona alerta que la manca de capacitat elèctrica i el dèficit d'infraestructures estan frenant noves inversions i la transformació industrial del territori. Segons la patronal, sense una planificació estructural i infraestructures adequades, Tarragona perd competitivitat respecte a altres pols químics europeus i mundials. El president de l'associació, Javier Sancho, avisa que la situació requereix decisions urgents.
Un pla específic que millori la nostra competitivitat, reduint els costos energètics, però al mateix temps potenciant aquelles infraestructures que ens fan falta i, sobretot, especialment també, recolzant els nous negocis.
Les empreses químiques defensen que projectes com l'ecoplanta o els combustibles renovables demostren el potencial del territori, però insisteixen que només seran possibles amb un compromís institucional sostingut. Tot plegat, adverteixen, també té un impacte directe en l'ocupació i en l'atracció de talent jove al sector.
I en medi ambient, davallada molt important de la població de papallones al parc de la Serralada Litoral. En total, el total d'espècies ha caigut a gairebé la meitat aquest 2025 i el canvi climàtic o la pèrdua d'hàbitats oberts podrien ser els principals factors d'aquesta retallada. Premià Mèdia, Manel Ferrer.
S'han comptabilitzat poc més del miler de papallones de 28 espècies, una xifra molt inferior a les 2.200 registrades al 2024. Entre les espècies amb més exemplars destaquen la papallona reina i la blanca de la col. L'investigador del Museu de Ciències Naturals de Granollers, Andreu Ubac, ens explica els motius d'aquesta davallada.
Aquest any concret, doncs, respon de fet a que el 24 va ser un any relativament bo i el 4, de fet, hi va haver un augment respecte als anys anteriors, que van ser els anys de sequera, en els que van tenir, doncs, la catàstrofe, per dir-ho d'alguna manera, amb els mínims poblacionals de papallones.
Val a dir que la tendència és preocupant i el descens és significatiu. Les onades de calor i les sequeres recurrents tenen un impacte clar en la desaparició de les papallones. Ara se seguiran recollint dades per confirmar els números i afinar les tendències de futur amb l'objectiu de conservar els ecosistemes del Parc de la Serralada Litoral.
En cultura, Barcelona acull aquest vespre d'aquí uns minuts una nova edició, la número 16, dels Premis Circòlica, els més importants del món del circ, una gala que podreu seguir a partir de les 8 a la xarxa Més.
Enguany, els responsables dels guardons premiaran el projecte de circ social Tussic Circ i la trajectòria del pallasso Marcel Gros.
Fritz Lang i un cicle per explorar la crisi de l'habitatge són els reclams de la nova programació de la Filmoteca per aquest 2026 que s'ha presentat avui, David Navarro.
Després de consolidar la xifra de 100.000 espectadors durant l'any passat, la Filmoteca vol aprofundir en la mirada del cinema com un art viu, conscient de la seva història però connectat amb les preguntes del present. Així, el cicle Llogateres del món presentarà una selecció de pel·lícules per explorar la crisi de l'habitatge. La mirada al col·lectivo Cine Mujer mexicà recuperarà pel·lícules dels 70 i 80 compromeses amb el feminisme i, com ha explicat el director de la institució, Pablo Laparra, una retrospectiva sobre Fritz Lang ens ajudarà a entendre l'actualitat.
Es tracta d'un cineasta que va reflexionar sobre els canvis tecnològics, polítics i les contradiccions del temps que li va tocar viure en un moment de crisi democràtica, fervor bèl·lic i auge totalitari, i malauradament creiem que són qüestions i preguntes amb ecos tristament evidents en el temps que vivim.
La Filmoteca també manté el compromís amb la cinematografia del país, amb cicles com els Passos Dobles o el programa Visibilitzem el cinema català. A més, enguany també explorarà l'animació amb Japanimarama, un cicle d'anime, o la mostra sobre l'artista Isabel Erguera.
I el futur del Tebre Dansa ja desperta l'interès de diversos promotors després de la marxa del seu antic director, Canal 21 Ebre, Albert Pasqual.
El futur del Tebre Dansa ja té pretendents. L'alcalde Lluís Soler ha explicat en una entrevista a Canal 21 que diversos promotors ja s'han posat en contacte amb el consistori i que este Nadal s'iniciaran les primeres reunions per definir el nou projecte.
Nosaltres, d'idees, durant aquestes últimes setmanes, des de que se va fer públic que l'organitzador se n'anava a un altre festival a un altre municipi, pues, d'idees molt han vingut per totes bandes. Precisament ara, estos Nadals, pues, haurem de començar a reunir-nos amb molta gent, pues, que té moltes idees, gent de fora, gent de per aquí.
Soler s'ha mostrat dolgut per les formes amb què Roberto Olivan ha deixat la direcció del festival, un sentiment que, segons diu, comparteixen molts veïns del municipi. L'alcalde ha arribat a parlar de traïció, tot i que s'ha mostrat comprensiu i ha fet una crida a passar pàgina i mirar endavant. Durant l'entrevista, Soler també ha destacat el pressupost històric de més de 30 milions i mig d'euros per al 2026, del qual la meitat es destinarà a inversions. Entre les actuacions principals s'ha esmentat el passeig del carrilet, el nou auditori, la millora en l'enllumenat a tecnologia LED i les iniciatives per impulsar la dinamització econòmica i la cohesió social del municipi.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali. El Barça vol tancar el passi als quarts de final de la Champions femenina. Les blaugranes visiten el París a partir de les 9 de la nit i en tenen prou amb un punt per aconseguir aquest objectiu. En qualsevol cas, les de Pere Romeu haurien de buscar la victòria si volen dependre d'elles mateixes per acabar primeres i quedar-se amb el factor camp a favor en totes les eliminatòries. Ho comentava el tècnic.
Molt il·lusionades, molt motivades. És un nou format de la Champions que ja ni l'estem visquent amb molta il·lusió. Ens fa molta, molta, molta il·lusió poder quedar el més alt possible. Sabem que tot depèn de fer el nostre joc, de demà fer un bon partit. Fer un bon partit ens aproximarà a la victòria i aquests tres punts necessaris per quedar el més alt de tot.
Un Barça que presenta aquest 11 amb Cata Coll a la porteria, defensa per Càmera, Irene Paredes, Mapi León i Bruts, mig del camp per Vicky López, Laia Alexandri i Alexia Putellas, i a la davantera Graham, Eva Pajor i Clàudia Pina. En bàsquet, a l'Eurolliga femenina, està jugant ja l'Espart Girona a la pista del Flames Carolo, la segona jornada, la segona fase, i ho està fent amb victòria parcial per 14-17 a l'inici de la del segon quart. Les gironines busquen quedar primeres o mantenir-se en la primera plaça del grup E. A l'Eurocup de masculina, el Baxi Manresa també està jugant des de les 7 de la tarda a la pista de l'Slask Grouclaw polonès. És la dotzena jornada de la competició i de moment està perdent per 7 punts de diferència, 44-37, a punt d'arribar al descans. I a la Champions masculina, la penya visita la pista del Xulet francès a partir de les 8 del vespre. Amb la classificació aconseguida del top 16 de la competició, els verds i negres jugaran aquest partit intranscendent. Ferran Vinaixa, Radio Ciutat de Badalona.
Tot i que Dani Miret el vol aprofitar per continuar millorant i perfeccionant de cara a pròxims compromisos, com el de diumenge en el derbi català al Palau Blaugrana contra el Barça. No ha viatjat per descans Ricky Rubio ni tampoc Simon Birgander, que acaba de ser pare i gaudeix uns dies en família. I pot ser un gran dia per Sam Dekker, que porta 5 partits sense jugar i que podria tenir algun minut per començar a recuperar les sensacions que ha perdut. A la convocatòria han entrat els joves Ferran Mauri i Adrián Torres. El tècnic assistent de la penya, Aleix Duran, explica que no van a França a perdre el temps.
Nosaltres ens hem guanyat a la pista el privilegi de no jugar-nos res esportivament, però per nosaltres el partit és important, doncs, perquè estem en fase de creixement, volem seguir millorant i necessitem sumar jugadors que ens aportin més coses.
El Xolet, que és el desè de la Lliga Francesa, ja sap que jugarà l'eliminatòria de play-in per intentar entrar al top 16. A l'última jornada arriba amb un triomf més que el Hapoel Holon. El partit entre el Xolet Bàsquet i el Joventut es jugarà a partir de les 8 del vespre.
I en handbol, el balonmano Granollers disputa el duel de la jornada en la penúltima cita de l'any de la Lliga Sobal. Els vallesans reben el Bidasoa a Irun al Palau d'Esports a partir de les 9 de la nit. Arnau Moya, Ràdio Granollers.
Després d'una treballada victòria davant el Revi Cuenca, l'equip vallesà vol mantenir la dinàmica positiva durant la darrera setmana de competició d'aquest 2026. L'enfrontament contra els bascs és pràcticament un partit a vida o mort. Escoltem ara les paraules d'Antonio Rama, l'entrenador del Freikin Balonmano Granollers.
Doncs com lo que és, com una final. Penso que portem una molt bona dinàmica i tant de bo doncs, l'efecte de jugar a casa del Palau de l'Infern, de que tothom s'encomani. També aprofito perquè la gent doncs, pugui venir, tot i que sigui un horari tan tard, però queda poc i penso que pot ser un bon regal de Nadal.
El d'avui és un dels partits més importants de la temporada, ja no només pel nivell d'ambdós clubs, sinó per l'averaix de cara a la lluita per la tercera i fins i tot la segona posició de la Lliga Sobal.
I en marxa ja el partit de la Superliga masculina de voleibol. Desena jornada, el Tarragona, Sant Pere i Sant Pau ha perdut el primer set a la pista de l'Unicaja Almeria. I avui es tanquen els vuitens de final de la Copa de la Reina de Futbol Sala. A 3:15, la penya Esplugàs visita el Leganés i el Mamut Les Corts a les 9 juga, rep a la seva pista el Melilla.
Gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Menys mal que farem candola i 800 plats de canelons, que la iaia ha fet la sopa i que ens agraden els torrons, que estem junts tota la colla i això és el millor regal. Estar aquí tots junts fa que se'n passin tots els mals. Menys mal que ja és Nadal. Surs a passejar entre jerseis i en urà. Camines pel carrer mentre em bloqueja el nas. Tothom s'ha engustit, vas escurçant els dies, tot és genial. Ara he de pensar quins regals compraré. Hauré de posar l'arbre i el tió també. No t'ho fred capella, ja no tinc panera, ja ve el sucre bé. Mentre remugues, la família i amics van arribant. La tieta canta i l'oncle mora el xampà.
cantarem cançons vora del foc, la tieta balla i l'oncle fa el que pot.
Xarxa de comunicació local.
Música a la ràdio més propera. Sí!